De nit, vista zenital d'una autovia que encreua una altra i de vies secundàries que les envolten.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka, vista panoràmica de Barcelona de nit.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
A Catalunya Ràdio, un home mira a càmera assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'octubre de 2010, una dona gran mor a l'Hospital Sant Jaume d'Olot. Podria ser una mort natural. És una anciana que estava malalta. Ve del geriàtric La Caritat. Però una metgessa es nega a firmar la defunció perquè veu coses estranyes. Els Mossos estiren un fil que sacsejarà consciències i deixarà al descobert una de les històries més fosques de la nostra societat. Què va passar en aquell geriàtric d'Olot? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i a través del vidre de la cabina intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
En un monitor, imatges d'un home de blanc.
Investiguen l'assassinat d'una àvia en un geriàtric d'Olot. La mort d'una àvia podria haver destapat una possible cadena de crims. Ell creu que el que feia era ajudar-los, deia que se'ls estimava.
La silueta borrosa d'un home s'acosta per un passadís.
Crims.
Amb Carles Porta. Sobre una fitxa policial de paper carbó, capítol 3, el zelador. Dos llums grocs parpellegen a banda i banda d'un llum vermell llarg i horitzontal. Un home amb les ungles pintades sobresurt d'una llitera que uns sanitaris carreguen en una ambulància. Darrere els llums intermitents del vehicle, una figura borrosa observa l'escena, fosa a negre. Enmig d'una plana envoltada de turons arbrats, Olot.
El 17 d'octubre de 2010, Paquita Gironès, de 85 anys, ingressa d'urgència a l'Hospital d'Olot. Ve del geriàtric La Caritat, on els empleats l'han trobat agonitzant.
El dilluns aquest, a les 9 del matí, en truca en Jaume a Cases, de la funerària Bessora, i en diu que a l'Hospital d'Olot hi ha una senyora morta.
Jordi Costa, forense.
Que va ingressar de matinada al servei d'urgències i que no volen signar el certificat de defunció perquè li hem vist com una ferida, com una cremada al voltant de la boca.
De dia, vista aèria de la ciutat.
Vaig trobar aquell dia amb en Jordi i vaig dir, tu, hi ha una persona gran que ve de La Caritat que els metges no firmen, amb la qual te la baixo perquè hi facin l'autòpsia.
Miquel Casas, funerari.
Va dir, hòstia, i no la firmaran, perquè si és una persona de 89 anys o de 92, diu, què espera? Dic, noi, m'han dit això i que, mireu. Llavors ell devia parlar, ja suposo que amb el jutjat, teníem una defunció, els altres devia dir, bueno, doncs fes l'autòpsia i ja portareu els resultats.
Vista d'una sala d'autòpsies.
Durant l'autòpsia, sobre el cadàver, hi trobem unes lesions compatibles amb unes cremades, que és el típic de lesió que provoca una substància càustica en contacte amb les mucoses, de la llengua, laringe, esòfag i estómac.
Esquema de la secció d'un crani, de crani i tòrax i d'un abdomen. A l'informe policial en paper carbó s'hi ressalta lleixiu o sal fumant.
La primera impressió que va tenir la neboda de la Paquita Gironès va ser de seguida de que allò no podia ser per causes naturals. Ella va estar a l'hospital amb la seva tia i va veure el patiment que ella tenia, va veure cremades al voltant de la boca.
Jaume Dalmau, advocat acusació.
I de seguida van creure que allò no podia ser per causes naturals i va ser en aquell moment que es va començar a intentar esbrinar què és el que podia haver passat.
En un monitor, les línies d'unes constants vitals que queden planes. Vista des d'una balconada d'un bosc frondós. Fosa a negre. A l'interior d'un campanar, una gran campana.
Totes les alarmes s'encenen a la Garrotxa. Una dona podria haver estat assassinada al geriàtric La Caritat. El mecanisme policial es posa en marxa i el grup de delictes greus contra les persones dels Mossos d'Esquadra es desplaça de Girona cap a Olot per investigar la mort de la Paquita Gironès.
Una autopista entre carreteres.
El primer record que em ve al cap és el cotxe pujant per l'autopista.
Manel Casas.
Mentre estàvem pujant, en cap moment vam pensar que ens podríem trobar el cas que ens estava esperant allà dalt.
Divisió d'Investigació Criminal 2004, actualment.
A mi en concret em va tocar dirigir-me amb un agent del meu grup a la comissaria d'Olot. I allà van començar escoltant declaració com a testimonis als treballadors que eren a la Caritat treballant durant el torn que van passar la mort de la senyora.
Els investigadors es divideixen. Mentre un equip de Mossos interroga els treballadors, l'altre va a la residència La Caritat per buscar proves que clarifiquin què ha passat.
La façana de pedra de la residència.
Nosaltres, en arribar ja a la residència La Caritat, ens anem a identificar com a agents de policia. Evidentment, ja ens estaven esperant i sí que és cert que bueno, l'ambient que hi havia pues, era una mica de neguit.
Ignasi Soberano, Divisió d'Investigació Criminal.
Estaven tots els treballadors bastant neguitosos perquè, evidentment, havia hagut una defunció estranya dins de la residència.
2006, actualment.
Parlem amb la coordinadora, veiem que hi ha càmeres a la residència i demanem pel contingut d'aquestes si podem fer el visionatge.
Primer pla d'una càmera penjada en una paret. Una cinta de vídeo de la càmera de seguretat entra en un aparell reproductor i comença a girar. En uns monitors dividits en requadres vistes en blanc i negre de diversos espais de la residència.
Anem a estar mirant a veure exactament a quina hora havia sigut l'actuació del SEM.
En una imatge, un zelador acompanya dos sanitaris amb una llitera per la residència.
A partir d'aquí tirem endarrere amb el temps.
El codi de temps del vídeo recula juntament amb les imatges.
I comencem a fer un visionat dels instants abans de que es produís l'incident mèdic amb la senyora.
En un monitor, una zeladora obre una porta.
A comissaria, els Mossos criden a declarar els treballadors de La Caritat. La primera és Assumpció Masoliver, la gerocultora que va trobar la Paquita Gironès.
La zeladora entra en una habitació amb un carretó.
¿Cómo encontró la Paquita? Descríbame el estado en que vio la Paquita, qué es lo que le estaba pasando.
Una taula de despatx amb un got i un full.
Feia una cara molt... sí, estranya, els ulls sortits i no la llengua tenia així, no sé, un gris negre, no sé, una cosa rara.
Sobre el full un bolígraf.
Ens va explicar més o menys quina era la situació de la víctima i quina capacitat tenia la víctima d'haver pogut fer alguna ingesta voluntària o accidental per ella mateixa d'algun producte que li hagués provocat la mort.
A càmera ràpida la dona surt de l'habitació.
Amb la informació que ens arriba d'aquesta gericultura, veiem que tenia la mobilitat bastant impedida, que ella mateixa no podia tenir la capacitat d'accedir a cap producte i molt menys ingerir-lo.
Vista del passadís davant l'habitació per on s'allunya un home de blanc.
La segona persona que vam escoltar en declaració s'anomenava Joan Vila i era un gericultor amb formació com a auxiliar d'infermeria. A mesura que nosaltres li anem preguntant sobre el que va fer durant el seu torn, també ens anaven arribant a nosaltres informacions dels companys que teníem accés a les imatges de les càmeres de seguretat del geriàtric.
En els monitors vistes dels espais de la residència.
Concretament observem, no?, que en Joan Vila s'acosta a una de les habitacions.
En la imatge, l'home s'acosta pel passadís i en tanca el llum. La imatge avança segmentada a càmera lenta.
I a dins d'aquesta habitació està fent, suposem, tasques de la seva feina.
La imatge amb el llum apagat es rebobina.
A las 7:15, 7:30, cuando estaban cenando las internas aquí, ¿dónde está usted?
Imatge congelada de l'home al passadís. La taula de despatx amb el got, el full i el bolígraf.
No, a las 7:15, ¿dónde estaba aquí arriba?
Vale. ¿Usted fue en algún momento a la habitación de la señora Paquita?
No. Estaba poniendo a unas señoras de la cama.
La taula de despatx s'acosta. L'home al passadís, congelat.
La primera impressió que vam tenir quan va aparèixer en Joan Vila i va començar a respondre a les preguntes, vam veure que hi podia haver-hi alguna cosa més a banda del que ell ens explicava.
L'home surt del passadís.
Pensava molt les respostes. Semblava que calculava el sentit o la intenció de la nostra pregunta i alhora estava valorant quina repercussió podia tenir la resposta que ell anava a donar.
Sobre paper carbó, el plànol de la residència.
Joan Vila manté a la seva declaració que no, que ell no va passar en cap moment per l'habitació de la Paquita. Això, però, no és el que diuen les càmeres de seguretat.
Sobre el plànol, la ubicació de la cambra de la neteja i de l'habitació de la Paquita, molt a prop l'una de l'altra.
Al cap de, potser, aproximadament una mitja hora, Sí que observem que Joan Vila surt.
A la imatge, càmera lenta, l'home s'allunya pel passadís.
Entra el que és el passadís a distribució.
Passant per davant de l'habitació de la Paquita.
Perseguidament, creua el passadís i entra el que és el quarto de neteja, on la residència té tots els productes de neteja a la planta en concret.
En la imatge, l'home entra a la cambra de la neteja.
Dins del quarto de neteja aproximadament està un minut i alguna
cosa. El codi de temps del vídeo avança a càmera ràpida.
I s'adreça cap a la zona del passadís que dona a l'habitació on es troba la senyora Gironès.
A càmera lenta, l'home surt de la cambra de la neteja i entra a l'habitació de la Paquita. Fosa a negre. La taula de despatx amb el got, el full i el bolígraf.
En un moment de la declaració, sabent ell que nosaltres estàvem comprovant totes les coses que se'ns estava dient en aquell moment i pensant que podíem ja haver localitzat les càmeres de seguretat i veure els moviments exactes que havia fet aquesta persona, va parar, ens va mirar, va ajupir el cap i va reconèixer que havia estat ell el que li havia fet ingerir, no sé si va dir un producte de neteja o va dir lleixiu, o no sé exactament com va descriure el producte que li havia fet ingerir.
Imatge congelada de l'home al passadís davant l'habitació de la Paquita. Els llums d'una gran oficina plena de despatxos s'encenen.
Estàvem a la redacció del Punt Avui, on jo treballava portant la secció de successos i investigació.
D'esquena, una dona que seu davant d'un ordinador i un telèfon despenjat.
Quan ens arriba aquest breu comunicat dels Mossos d'Esquadra...
Escrit a màquina, detingut.
Han detingut Joan V.D., veí de Castellfollit de la Roca, de 45 anys, per la seva implicació en l'homicidi d'una interna d'un geriàtric de la ciutat d'Olot. Punt i final.
Tura Soler, periodista.
Llavors vam començar a lligar caps, no? Veí de Castellfollit, l'edat, les inicials, era Joan Vila Delmer.
Fitxa policial de l'home, de cabells foscos i ulleres.
En Joan Vila era de Castellfollit de la Roca, jo de Santa Pau. És lògic i normal que, clar, que coincidim. En trobades, sopes, dines, parles... Just no feia massa que havia coincidit amb ell a un aplec, a la Garrotxa, i en Joan em va dir, molt content, que després d'haver fet molts intents professionals en molts camps, que havia fet estudis d'auxiliar d'infermeria, que estava molt content perquè havia trobat feina en el geriàtric.
Al vespre, vista frontal de la façana de pedra i de la porta principal de la Caritat, a peu de carrer. De nit, vista aèria de la ciutat d'Olot.
Joan Vila passa la nit a les garjoles de la comissaria d'Olot.
Imatges d'arxiu de Mossos de la ciutat i la detenció.
L'endemà al matí torna a la Caritat, però avui no ho fa per treballar. Policies, jutge i fiscal acompanyen el zelador al suposat escenari del crim per poder reconstruir què i com ho va fer.
En les imatges d'arxiu, en color, dos agents de paisà fan entrar en Joan a l'habitació de la Paquita. Fosa a negre. En Joan es frega els ulls, afectat.
Hola, Joan. Soy el fiscal. Usted vio a la Paquita que estaba sentada. ¿Lo vio mal?
Yo la vi tumbada aquí.
Vale. Estaba tumbada. Ella que
estaba bien. Estaba...
Sí, ¿tosía?
Sí, tosía y no.
En ese momento, ¿usted qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué le pasó por la cabeza?
Ayudarla, ayudarla que se encontrara mejor.
Vale. Joan Vila, la primera impressió que donava era com un treballador amb experiència, amb seguretat, actiu, i que semblava com a bona persona que deia la veritat.
Enrique Barata, fiscal.
No és una impressió del dolent tradicional, del ser atàvic o primari o primitiu, una persona molt normal, que semblava molt professional, que semblava que col·laborava amb la policia, amb la comissió judicial.
A l'habitació.
¿Cómo lo hizo?
No sé.
Sí, en la boca, ¿no? ¿Le abrió un poquito la boca? ¿La tenía cerrada?
Ahí ya la tenía oberta, porque...
Tenía oberta, ¿no?
De sempre, sempre.
Estava respirant, ¿no?
Sí, perquè li costava molt de respirar.
Bé, i quan vostè va posar-li la xeringa, li va posar tot el líquid que n'hi havia dins, no?
Sí, el que hi havia posat, no sé quan hi havia posat.
A càmera lenta, en Joan amb la xeringa a la mà.
Inicialment pensava matar la Paquita Gironès amb una barreja de pastilles, però el que es va desdir i va anar a buscar una substància que no recordava quina era, a l'habitació on es guardaven tots els productes de la neteja.
Imatges d'arxiu de la cambra de la neteja.
De estos botes que había ahí, ¿cuál buscó? ¿Cuál es el que le interesaba?
Ay, no, no, es que yo no... Yo es que, la verdad, cuando... No me fijé ni cogí bote, porque es que no era consciente. Yo no, ya hace muchos días que no estaba, que no estoy bien, bebo mucho.
Usted me enseña dónde está la nave.
Un agent de paisà acompanya en Joan passadís enllà.
La impressió no era que et trobessis davant d'un assassí, de l'enemic públic número 1, sinó que una persona que te podies trobar pel carrer i mai sospitaries que fos un assassí. Se'l veia pues, una mica abatut, mirant a terra, com si a terra hagués de trobar l'explicació de les coses que li estaven passant.
A la cuina de la residència, amb els agents, en Joan plora afectat.
Vale. ¿Y vino bebé usted un poco de vino, no?
Es que yo, no sé si vas de la Paquita, vaig venir aquí i vaig veure mi barrejat amb la Coca-Cola, Calimocho.
Sí.
I després vaig marxar a Bella. O si primer vaig anar a Bella. És que no me'n recordo.
Usted quería ayudar, la verdad es lo que ha dicho antes.
Yo sí, sempre.
Y cuando va ella, ella está dormida.
Usted... Está muy dormida.
Y vamos a la habitación, Y ya acabamos pronto, Joan.
En Joan Vila va explicar al jutge que ell patia molt de veure patir les ancianes de la Caritat, que els volia donar una millor vida, o un millor morir.
A l'habitació de la Paquita.
¿Ha hecho usted esto, Joan, con otras pacientes, con otras señoras? Aquí
no, que jo recordi, no. Llavors ells m'han comentat d'una Sabina, dic, però allò que també un lapsus, perquè va morir la mateixa setmana. La Sabina va morir el dimarts, i esclar, Jo que jo recordi, però com que està molt pertorbat, molt bé, li poden dir les meves companyes.
Joan, sabia que s'averiguarà tota la veritat, tota la
veritat. No, o sigui, home, només faltaria, no, però que t'ha d'entendre que a mi em costa molt.
A vista d'ocell, Castellfollit de la Roca, construït damunt d'una cinglera basàltica.
En el moment que es va saber que en Joan tenia aquest problema amb la justícia, que se l'havia detingut per homicidi, l'alcalde de Castellfollit, l'alcalde del seu poble, va contactar amb l'advocat Carles Munguilot per demanar-li si es podia fer càrrec de si, o sigui, va mediar una mica l'alcalde perquè tingués una bona defensa, no?, en Joan Vila.
Jo descric l'arribada el primer dia de l'advocat Carles Munguilot al jutjat que com si repartís bitllets de 500 euros a la premsa.
Al carrer, càmeres i periodistes.
I un cop ja li faltava uns metres per entrar a la porta del jutjat, de seguida se li van acostar amb els periodistes i li van posar ja els micròfons a la boca.
No, és que no sé res. Vull dir, la família m'ha demanat que em faci càrrec de la defensa i vaig a veure què hi ha.
Però hi ha hagut clarament un canvi d'advocat, no? Perquè tenia el...
Bueno, era l'advocat d'ofici, sí. Ara jo vinc designat particularment, però no us puc dir res més.
Vista frontal d'una cel·la buida amb la porta de reixa entreoberta.
Jo, quan vaig a Garjoles a veure el senyor Joan Vila, em trobo a una persona absolutament desbordada. Recordo que estava molt i molt afectat, estava plorant.
Carles Munguilot, advocat de Joan Vila.
I em comença a explicar que sí, que ell ha confessat que va... Ell deia ajudar a morir, que va ajudar a morir una persona, que durant la reconstrucció de fets havia explicat també que hi podia haver-hi un altre cas, i llavors m'explica més coses.
Dins la cel·la, un caixó fet d'obra d'un metre d'ample per tres de llarg.
Clar, jo en aquell moment em sorprenc. Normalment l'advocat penalista el que fa és assistir amb un detingut i si li explica que ha matat algú, el que primer li diu és, bé, tu tens dret a mentir, potser com vagis ara a declarar amb el jutge pots dir que no, si és que no ho vols reconèixer. Però no, ell en aquell moment, tot el contrari. Ell tenia moltes ganes d'explicar-li al jutge el que havia passat i, a més, em comença a explicar que hi ha més casos.
Primer pla d'en Joan Vila, sense ulleres i amb la mirada clavada a terra. El telèfon despenjat de la redacció.
Jo, en un moment determinat, agafo el telèfon, truco les meves fonts i em diu, un moment, sí, ha confessat, però espera't. Llavors, allà, aquell espera't ja indicava que la cosa podia anar a més, no?
El despatx amb el full i el bolígraf.
Que no estàvem davant d'un simple homicidi, d'un cas normal, sinó que estàvem davant d'un cas que agafaria unes dimensions diferents.
De nit, vista lateral de la façana de pedra de la residència La Caritat.
Joan Vila ha reconegut que, com diu ell, va ajudar a morir dues dones més a La Caritat, Sabina Masllorens i Montserrat Guillemet, la mateixa setmana i amb el mateix modus operandi que amb la Paquita Gironès.
En Joan Vila, com va matar a la Montse Guillemet, va entrar a la seva habitació. Ell no recorda si li va administrar sal fumant o lleixiu.
En la penombra vista d'una habitació amb dos llits.
Descriu que se'n va adonar que la Montse patia bastant.
Una cortina blanca el separa.
Diu que no va matar a cap anciana més, que està molt arrepentit, que potser ara no tornaria a fer, però que ho feia per donar una millor mort o una millor vida a les ancianes.
De nit, vista del carrer des de la finestra de l'habitació.
La gent més propera amb en Joan Vila a La Caritat els hi va costar d'acceptar que en Joan hagués confessat.
En els monitors, imatges d'en Joan Vila caminant pels passadissos.
Ells el tenien, doncs, el més sacrificat, el que sempre estava disposat, el que, si el cridaven perquè li passava alguna cosa, sempre estava, el que acceptava sempre treballar més hores del compte si feia falta.
En un vídeo, en Joan acompanya una dona pel passadís agafant-la de la mà.
A ell li agradava cuidar d'avis, que fins i tot hi havia gent que li deien com és que t'agrada aquesta feina de rentar culs. Ell els hi deia, no, és que a mi m'agrada, jo amb els avis em sento estimats, jo me'ls apreixo amb ells i m'agrada.
A càmera lenta, en Joan acompanya la dona.
Clar, va costar una mica, no?, d'entendre que precisament aquella persona que era la més propera amb els avis era els que els havia posat fi a la seva vida.
La imatge rebobina. En Joan empenya una cadira amb una dona asseguda.
Companys de feina explicaven com en Joan pentinava, a vegades en les àvies que cuidava.
La imatge es congela.
Que els tratava amb molt d'amor, que els hi pintava les ungles. Inclús es va dir, diu, es pagava ell de la butxaca pinta ungles i hores d'oci, doncs, hores més o menys de relax, els hi pintava les ungles, els apentinava.
Fosa negra. Imatge segmentada d'en Joan amb la cadira de rodes. La imatge rebobina i es congela. Una cadira de rodes entra en un ascensor que es tanca. Un llum de tauleta de nit s'encén entre dos llits. Primer pla d'un ungle i d'un pintaungles que la pinta de vermell. Fosa negra. Una habitació en la penombra.
Pel que sembla, aquell amor que el zelador sentia pels interns de La Caritat era infinit.
L'habitació de dia.
Una vegada morts, sempre s'oferia per arreglar els cadàvers i deixar-los perfectament enllestits pel funeral.
A la paret blanca de l'habitació, un crucifix amb un rosari penjat. Miquel Casas, funerari.
El moment que em diuen la persona que sembla presumpta assassina és en Joan Vila, vaig pensar, carai, no li faria pas, jo com un assassí, aquesta persona.
En una imatge de vídeo, tres zeladors parlen drets al passadís davant l'habitació de la Paquita.
Sorprenia una mica que en Joan Vila ajudés tant. Però, esclar, en pobles i puestos així, la gent a vegades vol ajudar més del compte, no? Doncs aquell t'ajudava i ja estava.
Imatge congelada d'en Joan al passadís.
A més, crec que va ser en el cas de la Sabina, que es coneixien.
En la penombra, una porta entreoberta.
Ell va anar al velatori, va parlar amb la família, els va explicar que havia intentat deixar maco el cadàver, que l'havia arreglat, i que se'l veia molt compungit.
Primer pla d'unes mans que en tenen una altra d'agafada i que la caronen amb tendresa. Diversos pintallavis oberts.
Joan Vila assumia voluntàriament les tasques d'acabar d'arreglar els cadàvers abans de que se'ls emportessin i perquè els familiars els veiessin en un estat presentable. I la meva opinió personal és que ell el que intentava era assegurar-se que ningú pogués descobrir que no es tractava d'una mort natural.
En un passadís, ombres d'algú que s'hi mou.
És com un castell de cartes, no? En el moment que se sap que en Joan Vila ha confessat, tot comença a prendre un altre sentit.
La imatge d'en Joan caminant pel passadís s'atura i avança segmentada.
Aquells comentaris que tothom li havia sentit a dir amb ell a vegades, que deia, no sé què em passa, sempre se'm moren a mi. Clar, llavors la gent, i fins i tot algun resident que li havia dit, Joan, t'hauries de fer mirar, eh? Perquè cada vegada que estàs de guàrdia tu hi ha algú que es mora.
Telenotícies.
La mort d'una àvia en un centre geriàtric d'Olot aquest cap de setmana podria haver destapat una possible cadena de crims.
En un primer moment, Joan Vila va confessar haver mort una de les àvies que cuidava.
Va morir després de 10 hores d'agonia a causa de l'àcid desincrustant que Vila li va subministrar per la boca amb una xeringa.
Després va assegurar ser l'autor de 3 crims, tots comesos la mateixa setmana.
Ell creu que el que feia era ajudar-los, deia que se'ls estimava.
Lo ha reiterado 20 veces a lo largo de las 2 horas que ha estado declarando. Lo hizo por amor, lo hizo para que no sufrieran, lo hizo porque les quería, lo hizo porque eran bellísimas personas.
El detingut continua encara aquí, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
En titulars, assassí d'avis confés al geriàtric d'Olot. Prisión para el celador que mató a 3 ancianas.
La policia continua fent un seguiment del que podria haver passat mentre Vila treballava en torn de cap de setmana.
Vista aèria de la Garrotxa.
A Olot no es parla d'una altra cosa. Si el zelador de la Caritat ha estat capaç de fer veure lleixiu a 3 internes en només una setmana, pot ser que ho hagi fet abans? Pot ser que no siguin les úniques?
Fosa negra. Vista del despatx amb el got, el full i el bolígraf.
Se li va preguntar, bueno, i vas causar la mort de més persones, de més residents del geriàtric? I diu, pot ser, però no me'n recordo o no he sido. O sigui, què?
Una cinta entra en un reproductor i gira.
A partir d'això, d'aquesta declaració, varen fer una reunió per veure què es podia fer i com tirar més de la corda, no?
Per poder descartar participació de Joan Vila en d'altres defuncions a la residència, demanem al jutjat que ens autoritzi amb manaments judicials a obtenir la vida laboral de Joan Vila.
Informe de Joan Vila, amb dates d'inici i final del contracte a la residència La Caritat.
I també un manament perquè ens autoritzin a saber les defuncions que hi ha hagut al geriàtric per poder mirar a veure el tipus de relació que pot haver-hi entre una cosa i l'altra.
Ja va cridar l'atenció que semblava que si feies una mena de gràfic, quan ell estava de guàrdia, es disparaven d'una forma substancialment notable les morts.
Un cop fem aquest creuament de dades, observem 2 coses molt estranyes, no? En 5 anys hi ha hagut unes 59 morts a la residència, de les quals 27 hi era present Joan Vila, i de les últimes 9 morts que hi ha l'any 2010, 8 d'elles hi era Joan Vila treballant.
En un llistat, els noms de les residents que han mort, amb una marca al costat de les dates que coincideixen amb els torns d'en Joan. Vista aèria de la ciutat i l'entorn.
El jutge vol estirar del fil i ordena l'exhumació de 8 cossos que també podrien haver estat víctimes del zelador. Tots ells han mort de manera sospitosa i en l'horari que coincideix amb el de Joan Vila.
Vista zenital del cementiri d'Olot.
Ara, amb les autòpsies, els morts encara poden dir la seva última paraula.
El dia de les 8 exhumacions va ser, si no recordo malament, un 22 de novembre. Era un dia, diguéssim, fred, però un dia, diguéssim, el cel era molt net, era un blau molt net. I llavors hi havia molta expectació mediàtica als voltants del cementiri.
La porta del cementiri reixada i custodiada pels Mossos.
A Olot es va emplenar de càmeres a mitjans de comunicació i, evidentment, tothom sortia a preguntar què passa.
Rere la reixa, tot de fotògrafs.
Hi havia moltes televisions, molt de periodistes, però, bueno, al final de comptes, els teníem relativament lluny i podíem fer, doncs, el nostre treball a dintre els cementiris.
Miquel Casas, funerari. Vista aèria del cementiri d'Olot. La imatge s'acosta fins a mostrar les feines que s'hi fan.
Pel forense, fer 8 exhumacions és una cosa que no es fa gaire sovint. Fins i tot els del funerari, a sobre, deien que ells no recordaven haver fet mai 8 exhumacions.
Jordi Costa, forense. En imatges d'arxiu, operaris del servei judicial obren els nínxols.
Com es va començar a dir, haurem d'exhumar cossos, va dir, on dia? Clar, pensem que tots, no n'hi havia cap que fes 2 anys, vull dir que llavors és una feina una mica complicadeta d'això.
Els operaris, juntament amb el funerari, posen un plàstic a terra. 2 homes amb mascareta i un sense treuen el taüt del nínxol i el deixen sobre el plàstic. Un d'ells l'obre. Fotografies en blanc i negre d'un dels taüts obert, d'un taüt sobre una escala i d'uns operaris obrint un nínxol.
Aquell dia me vaig quedar a la redacció mirant-m'ho des de la barrera esperant que els pèrits, els forenses, fessin la feina que pertocava, que era la de comprovar si realment hi havia encara indicis, diguéssim, que científicament es podia comprovar que hi havia hagut morts homicides.
En un titular, exhumats i a punt d'autòpsia.
El cadàver ja estava en un procés avançat de la descomposició i ja sospitaven que seria molt difícil fer anàlisis per poder trobar substàncies tòxiques o poder analitzar els teixits.
En l'informe d'autòpsia, una llista de fàrmacs i les quantitats trobades als òrgans.
Es van trobar tòxics, però no es van trobar tòxics a la sang, perquè sang no n'hi havia. Així com es pot saber quina és la tòxis letal d'un tòxic o d'un fàrmac a la sang, perquè això està establert, no està establert d'una forma específica quina és la dosis letal d'un tòxic que es troba, per exemple, que es pot trobar en el cervell o es pot trobar en el fetge.
En l'informe hi diu causa de la mort indeterminada, vista d'un dels carrers del cementiri amb els nínxols guarnits amb flors.
Les autòpsies dels 8 cossos exhumats no donen resultats i la policia no pot demostrar la participació de Joan Vila en més morts de les ja reconegudes.
Unes boires sobre una plana arbrada.
Quan ningú ja no ho espere, el cas fa un nou gir.
Vista d'una presó des de fora i d'un despatx buit que dona al pati interior, envoltat de cel·les.
Efectivament, arriba un moment que, estant a la presó, en Joan Vila vol declarar.
Vista de la balconada del primer pis de la presó que fa de passadís de les cel·les pel pati interior, una cel·la s'obre.
Jo en aquell moment, si feia una anàlisi purament objectiu, i fins i tot diria fred, que no cínic, però fred.
En la penombra, una finestra reixada d'una cel·la.
Si tenim 3 delictes d'assassinat reconeguts, el Codi Penal hi ha un límit penològic que diu que el compliment de pena de privació de llibertat té un tope per dalt que serà el triple de la pena més gran. O sigui, d'alguna manera, si et condenen per 3 assassinats, compleixes la mateixa pena que si et condenen per 30 assassinats.
La finestra reixada de més a prop.
Li convenia que ell expliqués la veritat.
Des del despatx en penombra, vista del pati interior de la presó. Fosa negra. 30 de novembre de 2010, de dia vista de les teulades d'Olot, semicobertes de boira.
El dia realment és un dia com els que eren al seu temps, a la Garrotxa, plujós, gris i humit.
Sota la pluja, una furgoneta dels Mossos entra en un aparcament subterrani envoltada de fotògrafs.
Quan Joan Vila va demanar declarar voluntàriament davant del jutjat, novament, ens vam témer que probablement es tractaria d'una confessió de més assassinats.
Jaume Dalmau, advocat acusació.
La situació és la següent, és el despatx del jutge. El jutge, el secretari judicial...
Carles Monguilot.
Un forense...
Advocat de Joan Vila.
I llavors el jutge li va anar dictant nom per nom.
En el full de la declaració de Joan Vila, diversos noms ressaltats.
Deia el nom del mort i en Joan Vila deia si l'havia mort o no l'havia mort.
Les dates de les defuncions van del 2008 al 2010.
I ell va anar reconeguent els fets amb molta calma i amb profusió de detalls.
La sala del jutjat.
Havia entrat a l'habitació de cada una de les persones, com havia causat la seva mort, d'una manera que no notaves que hi hagués cap sentiment.
Una cinta gira dintre d'un reproductor.
18 d'octubre del 2009... usted, que estaba también trabajando este día en la Caritat.
Sí.
Pues a la señora Matilde Fiol.
En la penombra, la sala del jutjat, buida.
Le suministró, le pinchó con una de estas jeringuillas que llevan insulina.
Sí, pero yo solo le puse medio lápiz de insulina.
En l'informe, el nom de la dona que va morir el 2009 i la referència a la insulina.
¿Sabe que eso podía provocar la muerte?
Imatge congelada d'en Joan al passadís.
No, yo no pensaba que estaba cometiendo un asesinato. Cometía sufrimiento. Me la estimaba molt, però no... Creo que habíamos sido vecinos.
Enrique Barata, fiscal.
Hem de pensar que va començar que si sobredosis d'insulina, que si barreja de barbitúrics, i va passar ja a un estadi superior. Al mes d'octubre, les 3 últimes víctimes, les 3, no una intermitja, sinó les 3 últimes seguides, del 12, 16 i 17 d'octubre, van ser per una ingesta de càustic.
En la penombra, una porta entreoberta.
A mida que va passant el temps, fa servir mètodes més cruels, com és injectar coll avall amb una xeringa líquids corrosius.
Algú omple una gran xeringa de lleixiu.
Esclar, això no lliga gaire amb aquesta suposada intenció benefactora de lliurar la gent del patiment.
En la penombra vista de l'entrada d'una habitació amb dos llits, una mà amb una xeringa s'acosta a un dels capçals, fosa a negre. La sala del jutjat buida.
Va arribar un moment que amb un concretament es van callar, que no recordava si efectivament amb ell també l'havia ajudat a morir. El jutge, amb una parsimònia quasi flema britànica, li deia: «Tómese usted el tiempo que crea necesario». No ve d'aquí, eh? No tenim pressa. I després de molt donar-hi voltes, al final va dir, diu, és que no ho sé, diu, de totes maneres, diu, si els hi surt que sí, he sigut jo.
Telenotícies.
El cas del zelador del geriàtric d'Olot ha fet avui un nou tomb. Aquesta tarda, el treballador ha confessat 8 assassinats més.
Avui, a petició pròpia, Joan Vila ha tornat a compareixer davant del jutge i ha reconegut haver mort un total d'11 persones entre aquest any i l'any passat.
Estem parlant d'11 persones que ell ha reconegut que va ajudar a morir, que tècnicament seria un assassinat, evidentment.
L'Ajuntament d'Olot ha emès fa poca estona un comunicat en què lamenta els fets, dona el condol a les famílies i expressa el ple suport als residents, treballadors i directius de la Caritat.
Si ho feia per motius altruistes i per ajudar a morir unes persones, com és que cap d'aquestes persones li havia demanat i ell, tot i així, ho feia?
I en el cas, de moment poc probable, que Joan Vila rectifiqui la seva declaració, això no implicaria que el jutge que instrueix el cas modifiqui la imputació d'11 assassinats.
A vista d'ocell, la ciutat d'Olot, envoltada de turons arbrats.
Quan en Joan Vila admet 11 homicidis, en Joan Vila ja se converteix en l'assassí en sèrie més prolífic d'aquest segle XXI i un dels més prolífics del segle XX.
En titulars, el mayor asesino en serie de ancianos de España. El celador de la muerte, Joan Vila, silencioso y agradable, era un trabajador eficiente y el auxiliar que menos temía enfrentarse a la muerte.
Jo crec que Joan Vila li va anar trobant gust a matar. Al principi ho va fer d'una manera molt esporàdica, deixant passar molt de temps entre un assassinat i l'altre.
Imatges del passadís de la residència.
Suposo que també esperant a veure si algú ho descobria i al veure que no hi havia cap conseqüència per als seus actes, doncs va anar trepitjant l'accelerador i va anar cometent cada vegada més assassinats en menys temps.
En Joan camina pel passadís d'anada i de tornada.
Els treballadors i la directiva de la Caritat no es poden creure el que està passant. Tothom es fa la mateixa pregunta. Com pot ser que ningú s'hagi adonat que aquell bon Jan que tant s'estimava els avis sigui en realitat un assassí en sèrie?
Col·locada al sostre del passadís una càmera de vídeo compacta. Una persona encorbada, amb roba fosca, camina lentament pel passadís ajudant-se d'un bastó i entra en una habitació.
Evidentment, quan es tracta de persones d'edat molt avançada, es considera natural la seva mort.
En els monitors, imatges de la sala d'estar.
Per tant, potser a l'hora de certificar-la o d'esbrinar les causes, es tendeix més a considerar que pot haver sigut per causes naturals i no a indagar massa.
En una cantonada del sostre, una altra càmera amagada dins d'una mitja esfera de vidre. En les imatges dels monitors, en Joan entra en una de les habitacions.
És molt rar que en un centre sanitari hi hagi un control estricte de la medicació. En Joan Vila, a la Caritat, podia obrir l'armari de la medicació, no estava tancat en clau.
En els monitors, imatges de diversos passadissos. Sobre un carretó de medicacions, una xeringa clavada sobre una ampolla de plàstic.
Tenia una facilitat per quedar-se sol a l'habitació amb les seves víctimes. Ningú veia quan administrava res.
Una mà omple un pastiller amb medicació.
I a més, quan la seva víctima es començava a trobar malament, el cridaven amb ell.
Dos zeladors corren pel passadís.
Ell deia, no cal que ho porteu a l'hospital, que es morirà.
Un zelador guia dos sanitaris amb una llitera per un passadís de la residència.
La Paquita s'havia queixat de que havia intentat punxar o que la volia matar, però no se'ls havia fet massa cas.
Una zeladora acompanya una anciana pel passadís.
En un lloc on hi hagués persones joves o infants, s'hauria investigat molt més a fons quines podien ser les causes de les morts. Al tractar-se de persones molt ancianes, no es va investigar massa.
En primer pla, el llum groc intermitent d'una ambulància. Una figura borrosa corre una cortina i observa l'escena. Fosa negra. Vista aèria de la cinglera sobre la qual està edificat el poble de Castellfollit de la Roca.
En Joan Vila i jo ens coneixíem per, diguéssim, afinitat d'amics. Teníem amics comuns.
Tura Soler, periodista.
Un noi alegre, una mica murri, que li agradava fer acudits, jocs de paraules, que tenia una certa ironia, una mica sorneguer, que més aviat et divertia.
Vista de les façanes de les cases sobre la cinglera i del carrer principal.
Joan Vila, que per mi era en Joan Perruquer de Castellfollit, perquè jo el coneixia de l'època que ell feia perruqueria.
Enganxat en una paret un assecador de casc de perruqueria.
Sembla que la perruqueria era la seva vocació, però després va estar fent coses molt diverses, des de treballar en una fàbrica, a l'hostaleria, fins que semblava que havia trobat la seva vocació amb el tema de l'auxiliar d'infermeria amb geriatria.
Vista de l'interior de la presó des de la balconada del primer pis.
Quan en Joan ja està empresonat preventivament, jo aprofito per demanar-li una entrevista.
Un passadís de la presó a les fosques. La porta del fons s'obre i una silueta borrosa s'acosta caminant pausadament.
Jo sabia que estava davant d'un assassí en sèrie, però no m'ho semblava.
Vista d'una petita cabina de vidre i reixa.
Clar, havia canviat molt la situació, no? Allà on estava ell i això. Però tampoc era tan diferent de com jo l'havia conegut.
La foto d'en Joan al diari.
Aquella entrevista que el Punt va publicar a doble plana i que el títol era «Soc una bona persona».
Els llums de diverses dependències de la presó s'encenen.
Vaig veure que ell ja s'havia adaptat molt bé i que, sobretot, tenia molta preocupació per adaptar-se bé, que tinguessin un bon concepte d'ell. Jo això sí que li pregunto, si creu que ha de demanar perdó a les famílies de les víctimes, i ell diu que considera que no.
El titular no he de demanar perdó a ningú. En l'entrevista, tu no tens consciència d'haver comès cap delicte?
A mi no em semblava pas que fes res mal fet.
De nit, la porta de la Caritat.
Potser qualsevol que s'hagués trobat en el meu lloc, davant de gent en fase terminal, hagués fet el mateix. El fiscal, el jutge i a qui em pregunti, els diré el mateix que t'he dit a tu, la veritat.
La ciutat de nit es fon a negre, 27 de maig de 2013.
Són les 7 i aquest és el matí de Catalunya. Aquest matí arrenca l'audiència de Girona el judici contra el zelador d'Olot. Està acusat de l'assassinat d'11 avis a la residència La Caritat, on ell treballava entre els anys 2009 i 2010.
Arran de tot això, se li demanen gairebé 200 anys de presó.
Tenim la nostra companya Ruth Cosso a l'audiència de Girona, seguint el judici contra Joan Vila, zelador del geriàtric d'Olot.
En aquest judici no es decidirà tant si va fer-ho o no va fer-ho, perquè ja ho ha confessat, sinó per què va fer-ho.
En imatges de TV3, dues furgonetes dels Mossos entren a l'aparcament subterrani dels jutjats de Girona. Dins dels jutjats, l'advocat d'en Joan Vila.
El judici va generar molta expectació. Hi havia la premsa, hi havia la televisió cada dia, hi havia públic a cada una de les sessions.
En Joan Vila entra a la sala del jutjat.
Si voleu prendre imatges, sisplau, el més de pressa possible.
El custodien 5 Mossos. Dos d'ells l'acompanyen fins al seu lloc, el fan seure i li treuen les manilles.
En Joan es va mantenir allò amb una actitud tot el rato cap cot, intentant no mirar. Procurava d'alguna manera absentar-se.
Darrere d'en Joan, els lletrats.
No havia assistit mai a cap judici i el primer judici que va estar ell com acusat.
A la sala hi ha diversos fotògrafs.
La meva línia de defensa des del primer moment, davant d'una confessió que ja era irreversible, va ser quadrar una explicació de mort eutanàsica que el pugui fer mereixedor d'un atenuant o fins i tot eximent. No?
Carles Monguilot.
Me sabe muy mal cuando se dice intención de matarla. Yo no tenía ninguna intención. Yo me los quería mucho a estas personas. La caridad era mi vida.
El judici de cara als lletrats i amb el públic al darrere.
Ah, sí? A veure una cosa. Si vostè pensava que moralment era correcte i que legalment també ho podia fer, em pot explicar Per què no ho va dir a ningú? Per què no ho va dir als seus companys de treball, o en el seu cap, o en els seus amics, o en la gent que se l'estimava? Si vostè pensava que estava tan bé i que no era il·legal, per què ho amaga?
Imatges de les dependències de la Caritat.
Bueno, jo nunca nada, nunca lo escondí. Era una cosa que quedava entre ella, entre la víctima, i jo.
Un dels llits de la residència amb fotos a la tauleta de nit.
Jo pensava, ara li donaràs un bon cel, ara estarà bé.
Sempre defensava, feia aquesta declaració en un to tranquil, relaxat, com que els hi feia un favor.
Rere les cortines, una finestra.
Tu assassinaves una persona per fer-li un favor. Però, bueno, què necessitat tenia aquesta persona de que la mataras?
En aquest judici, que va ser públic i va ser televisat a tot el món, va haver-hi dos proves reines, la confessió d'ell i la segona era la prova pericial psiquiàtrica.
En Joan, envoltat de càmeres.
Un equip de psiquiatres ha estat visitant Joan Vila a la presó per desxifrar la seva ment. Durant el judici, argumenten les possibles raons que poden haver portat aquell noi de Castellfollit a cometre aquells crims.
En su infancia y su desarrollo busca cosas. Y una de las cosas donde le encuentra un interés obsesivo es en el tema de la muerte. Y empieza a obsesionarse con el tema de la muerte, en investigar con el tema de la muerte. Que de alguna forma convirtió eso en su propio laboratorio de la muerte.
Va sortir en el judici una situació traumàtica que algun dels professionals va relacionar amb el mòbil, que era la mort d'un parent molt directe, crec que d'una tieta, que va morir amb molt de patiment.
Carles Monguilot, advocat de Joan Vila. Castellfollit de la Roca, anys 80.
Quan tenia 14 anys, hi havia una tia al meu poble que va patir molt i molt. Tenia un càncer de mama i va patir molt i molt i molt i molt. Parlo de molts anys enrere.
Imatges antigues del riu i del campanar del poble.
I aquest fet del patiment sempre ho he tingut molt... patir per no arribar enlloc.
Vistes de la boira que envolta la cinglera i el riu.
La importància d'aquest patiment abans de la mort va relacionat amb que aquesta tia és l'única persona que ell reconeix, que ell ens diu a nosaltres, que té un vincle afectiu, que li conta els seus problemes.
En els peritatges de part, recordo una cosa que jo en aquell moment no sabia, era que deien que era una persona frustrada per la seva condició d'homosexual i frustrada sexualment. Que de petit es vestia, agafava vestit a la seva mare o es pintava davant el mirall.
No estem parlant d'un tema d'homosexualitat, estem parlant que és una persona que des de petit té la sensació que és una dona dintre d'un cos d'un home. I aquesta sensació provocarà un rebuig des d'aquest petit, des que comença a jugar amb nines, des que es vesteix una mica ja més gran amb coses de la seva mare, etc., provocarà una sensació de no saber què fer. Estem parlant d'una persona que no sap el que sent.
Vista d'una façana de pedra d'una casa del poble i de la sala del jutjat.
Ell explicava que la seva orientació sexual, la seva vida familiar, totes aquestes històries havien provocat en ell com un trastorn, no? Però, esclar, què passa? Que els forenses, psiquiatres i funcionaris públics van dir aquest senyor sap el que fa, sap la diferència entre el bé i el mal.
Enrique Barata, fiscal.
En definitiva, el senyor Joan Vila no tiene ninguna enfermedad mental que disminuya sus capacidades volitivas e intelectivas y la motivación sí que era conseguir un beneficio, pero un beneficio suyo.
Primer pla d'en Joan Vila, al jutjat, Cap Cot. Telenotícies.
Jurat popular del cas del Zelador d'Olot ha declarat per unanimitat Joan Vila culpable de l'assassinat d'11 avis del geriàtric de la Caritat.
Joan Vila complirà una pena màxima de 40 anys de presó per assassinar 11 avis del geriàtric on treballava.
Estem segurs que estan satisfetes, que tindran la sensació de que s'ha fet justícia.
El tribunal de jurat, quan ha decidit l'estat mental, per exemple, ha tingut en compte totes les proves, ha dit per què es feia cas d'unes i no d'altres i que considerava que ell era conscient del que feia. A partir d'aquí no puc més que repetir això.
Vista de la ciutat amb el sol despuntant rere un turó.
Per què va fer això? Va haver algun psiquiatre que es va apuntar cap a la idea de que era una persona que volia tenir el control de la vida i la mort. No? Inclús va dir, diu, se sentia una espècie de déu menor.
La sala d'estar de la residència.
I en el geriàtric exercia un control de la situació. Això li provocava un xut d'adrenalina, una pujada d'ànim, un estat. que ell se sentia, no sé si Déu o com se sentia. Ho controlava tot, però era el rei.
En un passadís, ombres d'algú que s'hi mou. Una càmera penja de la paret. Fosa negra. Als estudis de Catalunya Ràdio, en Carles Porta guixa en un full, es treu els cascos i mira a càmera.
I així acaba aquest capítol de la història de Joan Vila. Una història en què es pot assegurar que Paquita Gironès va ser la seva última víctima, però no podem saber qui va ser la primera. Anys abans de passar per Olot, Vila havia treballat en un geriàtric a Banyoles. Només ell sap tota la veritat. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador Carles Porta. Direcció del capítol Carlos Torres. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior i de Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2020.